Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Oriol Vidal Barraquer, politòleg, consultor, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ja ho sabeu que l'Oriol cada dilluns ens porta, de fet cada dos dilluns, per dir-ho exactament, ens porta aquelles notícies de les que hi hem d'estar pendents, acompanyades de musiqueta, i avui comencem, amb Dolly Parton. Va, de què comencem a parlar avui, Oriol?
Doncs, de fet, de no work from 9 to 5, perquè parlem de pensions, però bueno, la Dolly Parton sempre hi ha una bona excusa per parlar de la Dolly Parton. Sí, parlem de pensions perquè divendres passat es va aprovar la reforma de les pensions. Mm-hmm. És un paquet de mesures que representa ras i curt un augment de les cotitzacions a la Seguretat Social que pagarem els treballadors en actiu per poder pagar les pensions que des de la passada reforma s'actualitzen en base a l'IPC que està disparat. Mm. Així doncs, cal augmentar el que es cobra uns salaris que no augmenten al mateix ritme del que ho fan les pensions, no? Perquè les pensions pugen més ràpid del que ho fan els salaris. Mm. Parlar de pensions és punxegut i impopular. Els governants tenen molt difícil fer reformes a la baixa del sistema de pensions perquè hi ha una cosa clara, i és que els pensionistes sempre voten. Ara. Mentre que la gent jove optem massa sovint per l'abstenció, no? De fet, Espanya és un dels països desenvolupats que més diners públics transfereix a gent rica. Segons dades de l'OCDE, el 20% de les persones més riques d'Espanya s'enduen 3 vegades més ajudes que el 20% més pobre.
Déu-n'hi-do.
Sí, i això és en part perquè una gran part dels diners que es destiquen a les polítiques socials són les pensions, que no van associades a renda.
Val.
No? És a dir, que les cobres en funció de la cotització i, de fet, com més has cobrat al llarg de la teva vida, més pensió cobres. Exacte. No? Per tant, no has de ser pobre per cobrar una pensió. De fet, fa unes setmanes la ministra Maria Jesús Montero feia unes declaracions bastant ignominioses on deia que les pensions eren l'ajuda social que no anava destinada només als seus receptors, sinó a les seves famílies. No? Sí, sí. I deia que són l'ajuda que més s'escampa. I té raó. A Espanya hi ha tota una xarxa d'ajuda invisible familiar que moltes vegades recolza sobre les pensions dels jubilats.
Exacte, que això passi no vol dir que hagi de passar.
Exacte, que una ministra o un ministre demostri orgull sobre aquesta disfunció evident és un desastre, no?
I tant.
Perquè això no hauria de ser així. I una última reflexió sobre el tema de pensions, i és que a vegades es parla de pensions quan es fa referència a un concepte interessant, no?, que és el de la solidaritat intergeneracional. Jo proposaria que quan parlem de pensions revertim la direcció d'aquesta solidaritat a vegades, perquè sempre s'ha dirigit de treballadors als jubilats. I en un escenari de precarietat creixent, de dificultat d'accés a l'habitatge i d'augment de preus, potser toca que les generacions amb estalvis i moltes vegades amb habitatge en propietat siguin també solidàries amb les generacions més joves que estem en actiu.
Per què no? I no deixem de parlar de pensions, perquè qui no està content amb les pensions són els francesos. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? La tenen liada grossa, França, eh?
La tenen liada grossa perquè, bueno, estan demostrant una vegada més la llegendària capacitat de mobilització que té aquesta societat francesa, i l'ha tornat a demostrar aquest cap de setmana i seguirà fent-ho al llarg d'aquesta per protestar contra la reforma de les pensions que ha aprovat el govern de Macron. Uh-huh. En un moment que, de fet, és diferent al del govern espanyol, no?, perquè va més a intentar assegurar la sostenibilitat per la via de retallar drets, pretén augmentar l'edat de jubilació dels 62 fins als 64, els 64. Clar. Que cantaven els Beatles, no?
Aquí estem ja als 67.
Aquí estem als 67, a França estan als 62 i ha d'augmentar fins al 64. Jo diria que una anàlisi que es pot fer sobre Macron és que és el contrari d'un líder populista. Costa una mica ara veure governants a Europa i al món occidental que prenguin mesures tan profundament impopulars, perquè és molt impopular la mesura a França, no? I més enllà si és una reforma adient o no, però que un primer ministre europeu, en aquest cas un president europeu, empenyi una mesura que la gran majoria de la seva població no està a favor i intenti explicar-ne les bondats i la seva oportunitat, a mi em sembla sorprenent i rellevant, no?
Sí, i tant. I tant. Mentre això passa a França, a mi aquesta m'agrada molt, eh? Anem cap als Estats Units. Que la acaba de baixar de l'estudi una bola gran de discoteca. Ens hem posat tots aquí. No, ens posem seriosos perquè parlem ni més ni menys que de Donald Trump.
Sí, perquè demà sabem si la profecia, la seva profecia sobre la seva pròpia detenció era certa o una mostra més de mania persecutòria d'aquest senyor, no? Perquè el passat dissabte Trump va assegurar que demà dimarts seria detingut. El seu tuit, o més aviat la versió equivalent a la seva pròpia xarxa social que es va crear quan el van expulsar de Twitter, pretenia tornar a encendre els ànims entre els seus seguidors davant la possibilitat que l'FBI el detingui per suposat finançament il·legal de la seva campanya presidencial del 2016.
De fet, seria que així com bastant il·legal que ho sapigués.
Exacte.
El mateix Donald Trump.
Exactament. Per això no està gens clar que sigui, que no sigui una mania persecutòria aquest senyor, eh? Perquè Trump és un líder tòxic per una democràcia, no? D'aquells que només triomfen en debats de màxims encesos i poc ponderats, i l'estratègia de convertir les causes judicials en suposades persecucions polítiques no és nova ni pròpia dels Estats Units. La democràcia és un sistema fràgil, perquè posa al centre del poder la discrepància. I un sistema democràtic no pot funcionar si aquesta discrepància converteix l'altre no en un adversari, sinó en un enemic a la pàtria, no? I això últimament estem acostumats a aquests maximalistes, a maximalismes en els discursos polítics.
El que s'hi semblaria segur, Oriol, és que té bastant decidit Donald Trump a presentar-se a les properes eleccions nord-americanes. El que jo no sé és si els republicans li deixaran, perquè va acabar una mica mal, és la cosa.
Això és el que no està clar. No està clar si a presentar-se a les primàries és molt difícil que puguin impedir que ho facin, perquè el senyor es podria presentar per un partit com a independent, i això seria letal pels republicans. El tema és si la pugna amb DeSantis, que és l'altre possible candidat, l'acabarà guanyant un altre. Això, aquesta abrandar la possible detenció, és un acte de campanya de les primàries republicanes per part de Trump.
Donald Trump, podrem definir que és extrema dreta, no?
Sí, jo crec que sí. Al final l'extrema dreta s'ha convertit en un calaix de sastre per tot el populisme de dretes, no? Jo no sé si podem dir que és d'extrema dreta. Jo crec que és un populista de dretes que en alguns temes té posicions moderades i en molts d'altres té posicions molt radicals.
Parlant d'extrema dreta.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera.
Potser sense Oriol, quan he escoltat aquesta cançó i sabia que anaves a parlar d'això, he pensat, quanto cabrón.
Sí, és veritat, perquè al final és un viejo comunista.
És un viejo comunista,
o
sí,
un viejo excomunista. Estem parlant de Ramon Tamames, que és el candidat de Vox per la moció de censura que es debatrà aquesta setmana al Congrés dels Diputats.
No? Jo, com diu en castellà, no salgo de mi asombro encara.
Jo crec que ningú sale de su asombro de que Vox hagi convençut aquest senyor. Jo crec que aquesta setmana veurem un acte de campanya de cara a les municipals per part de Vox, que ha decidit presentar una moció de censura pírrica, no? Perquè no la guanyarà, i per intentar donar a la moció una pàtina de seriositat, Vox ha decidit fitxar un excomunista i exdirigent del Partit Comunista d'Espanya, no? D'alguna manera, si fan això, estan dient que la situació és tan greu que fins i tot un excomunista pot anar amb ells. No té massa sentit aquest discurs, perquè al final és un senyor que ha virat de les seves posicions comunistes a posicions molt favorables a Vox i molt nacionalistes. El discurs de Tamames, que ja s'ha filtrat, serà una demostració més que Vox té clar quin és el seu paper en la política espanyola, que és intentar reviure la guerra cultural ancestral entre les dues Espanyes, aquelles del Machado, no? Sí. La que muere i la que bosteza. A l'altra banda del camp de batalla hi ha la Nova Esquerra, que situa en el debat polític les posicions sobre noves identitats que recorren el món anglosaxó. Per tant, tenim com una contradicció molt bèstia entre els posicionaments de l'esquerra més radical, per entendre'ns, que podria ser Podemos, i aquests que fan un discurs molt pràcticament franquista, no?
Sí, un comunista amb comunista.
Sí, exacte.
És com una cosa, jo tinc moltes ganes d'aquest dimecres, de veritat.
Sí, serà interessant. I a més a més, jo crec que probablement sentirem un discurs ben fet, ben redactat, perquè el senyor en sap i té una bona pàtina, no? I per tant, en aquest sentit han sigut hàbils. Ja ho vam dir a principis d'any, eh? Aquest serà un període de campanya permanent, tot aquest any, i aquests dies el Congrés es convertirà en un autèntic plató de televisió dels primers debats de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del maig. Vox podrà marcar el seu perfil de cara als comicis, Podem podrà polaritzar amb l'extrema dreta, Sánchez s'erigirà al centre i veurem si el PP és capaç de marcar un perfil ponderat d'oposició al govern i allunyament de l'extrema dreta. A veure si en són capaços.
Ara em deies que el Congrés es convertirà en això, en un autèntic, jo diré bé, plató de televisió. No sé si estàs d'acord que estaria bé que traguessin aquelles pantalles... És a dir, perquè la gent se'n faci una idea, si no ho sap, si algú té pot anar al Congrés dels Diputats, veurà que des de la tribuna, just al davant, a dalt, hi ha una pantalla grossa on s'hi poden veure si els hi enfoquen o no. i tots aquells diputats que es giren per saber si els estan enfocant, no els estan enfocant, quin és el moment d'intervenir, quin és el moment de la cridòria, etc, etc. I tot depèn molt de la televisió i deixa de ser un congrés per convertir-se en un show.
Exacte, i en èpoques electorals això encara és més així, no? Sí, sí. Els congressos i els parlaments, que haurien de ser espais de debat i de parlamentar, diguéssim, s'acaben convertint això en espais de pugna electoralista.
Tu creus que els últims anys aquestes mocions de censura que s'han anat presentant són més mesura electoralista que mesura en si?
En aquest cas és
evident. En aquest cas és evident, sí.
En aquest cas és evident. Recordem que Sánchez va ser president primer per una moció de censura. Exacte, i que aquesta va prosperar, i aquesta va ser una moció de censura feta per guanyar, no? Uh-huh. I per tant tenia objectiu de treure del poder el governant que hi havia en aquell moment. Aquesta és clarament un acte electoralista. I és una figura que, com més radicalismes hi hagi al Congrés, més possible és que passi, diguéssim, que s'utilitzi aquesta eina com a mesura electoralista.
I per entendre'ns, ara venen aquestes eleccions municipals a gairebé tot l'Estat, alguns a més s'hi sumen les eleccions a les comunitats autònomes, no totes, però alguns sí que ho fan, encara que siguin municipals, això no deixa de marcar-nos el color polític dels darrers anys, no?
Sí, exacte. Els partits tenen una certa impotència per fer campanya municipal perquè la dimensió local és molt alta, però com que també hi ha eleccions autonòmiques, a nivell espanyol, diguéssim, té sentit que els partits marquin posicionaments nacionals que es traslladen millor en les eleccions això autonòmiques.
Oriol Vidal Barraquer, que si m'havia emocionat a mi amb el que la detenguen de David Civera, clar, amb un boig com jo de 007 li portes una salseta i ja el tens guanyat. M'encanta, aquesta versió.
És xula, eh?
No la coneixia.
Jo tampoc, l'he descobert avui, me la posaré a la llista, de Spotify. Sí, 007 i ritmes llatins, perquè podem estar tranquils, i és que avui el president Aragonès torna de la seva gira llatinoamericana, i la música d'espies es justifica perquè demà reunirà amb la representació d'eurodiputats que investiguen l'abús de l'espionatge amb Pegasus a líders polítics de diversos països d'Europa.
Tens la sensació, Oriol, que això acabarà a bon port, acabarà a algun lloc, o es fa per fer?
Jo crec que té un punt de postureig. El Parlament Europeu té un poder relatiu i les comissions d'investigació parlamentàries, totes, això també passa al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, tenen un recorregut limitat, diguéssim, no? Entre altres coses perquè les seves conclusions moltes vegades també venen marcades pels posicionaments polítics, no? És a dir, que les investigacions sobre l'operació Catalunya al Parlament no hagi pogut citar a cap important ministre del govern espanyol d'aquella època, demostra que els parlaments estan molt limitats per fer comissions d'investigació. Jo crec que en aquesta li passarà una mica el mateix. Recordem que aquesta, del Parlament Europeu, no està centrada només en el cas català, eh? Els eurodiputats ja han visitat Israel, que és d'on és l'empresa Pegasus, Grècia, Polònia i Hongria, i avui han aterrat a Madrid. L'objectiu de la reunió és entendre com Espanya autoritza l'ús del programari espia i reunir-se amb algunes de les víctimes, no? Aragonès, Meritxell Serret, etc. I sembla que la representació europea no reunirà en primers espais del govern central. És a dir, que enviarà la reunió al secretari d'Estat per Assumptes Europeus, però cap ministre al govern. Cosa que demostra una vegada més les cames curtes que tenen les comissions d'investigació.
Que seriosament no s'ho acabarien d'agafar la cosa, eh? I de salseta a rumbeta. Para adelgazar, he llegado a la conclusión que no comer es la única solución. Acabarem fent llista, jo t'ho dic, llista a Spotify d'aquesta secció.
Seria divertit.
I tant.
Parlem d'inflació. Ara arribarem a lo d'adelgazar, eh? Parlem d'inflació perquè en les últimes setmanes hem tingut actualització de dades d'inflació a Europa i als Estats Units i observem com les dades d'augment de preus han patit un lleuger repunt després de mesos de baixada. Seguim lluny dels objectius dels bancs centrals de tenir una inflació al voltant del 2, però també estem lluny dels pitjors indicadors de finals de l'any passat d'inflacions properes al 10%, que eren completament insostenibles. I això per què passa?
Ara.
Passa perquè baixar la inflació és com baixar de pes, per això el pare deu gastar. És fàcil perdre els primers quilos, però arriba un punt en què, per seguir baixant, cal esforçar-se una mica més. I això per què passa? Doncs perquè la inflació que tenim ara és més estructural que la que vam patir a principi de l'augment de preus. Molt empesa per la crisi de subministraments arrel de la Covid i després de la guerra d'Ucraïna.
Deixa'm aturar-te un altre moment. S'ha posat molt sobre la taula que tota aquesta inflació que s'ha generat a Espanya però arreu d'Europa és causada per per aquesta crisi de subministraments que ara ens deies, de la guerra d'Ucraïna, etcètera, etcètera. Tu creus que s'ha sobreexplotat massa el fet de la guerra d'Ucraïna?
És a dir, jo crec que comença per aquests motius exògens, diguéssim, Covid i guerra d'Ucraïna, que fan que les matèries primeres costi d'arribar i això encareix els processos de producció, però al final l'economia té una component molt psicològica i, per tant, aquesta inflació acaba entrant en els caps i en les ments de tots els agents econòmics, va? Perquè ara mateix el mercat de matèries primeres s'ha anat estabilitzant i ja sap conviure amb la guerra sense generar grans xocs de demanda. I ara, en canvi, els agents econòmics, doncs els treballadors estan demanant augments de sou, els empresaris veuen que poden pujar preus sense partir gran davallada de vendes, no? I això fa que ara la inflació hi convisquem millor i, per tant, sigui més difícil que baixi. Que això sigui així no vol dir que els empresaris estiguin omplint les butxaques, al tanto, perquè hem sentit a dir alguns populistes en les últimes setmanes, per exemple, els darrers titulars sobre Mercadona, no?, que ha augmentat beneficis, i efectivament Mercadona ha augmentat beneficis, però si et mires detalladament les dades, el seu marge, és a dir, quants euros guanya per cada euro que ingressa, no ha augmentat, està al voltant del 3,2%. Per tant, guanya el mateix per euro venut, però han venut més, cosa que també té sentit, perquè Mercadona és un supermercat que té fama de barat, i per tant, quan augmenten els preus, molta gent va comprar a Mercadona i abans potser comprava un altre supermercat més car. Això no vol dir que no hi hagi sectors concrets o empreses concretes que s'estiguin aprofitant de la situació, però de manera agregada no s'han disparat els marges empresarials, diguéssim. No és que hi hagi allò gent que s'estigui enriquint moltíssim. Llavors, podríem dir que anem pel bon camí per la reducció de la inflació, però estem en un moment d'aturada de la baixada, cosa que ens podíem esperar perquè la inflació sempre es comporta una mica així. Ara, la cosa segueix sent fràgil perquè nous equilibris geopolítics podrien tornar a generar problemes de demanda i podrien tornar a disparar els preus. I jo crec que ens hem d'acostumar en els propers anys a tenir inflacions per sobre del que seria òptim, i haurem de conviure i sobretot caldrà que reclamem als governs que alleugeixin la càrrega de la inflació sobre les persones més necessitades i més vulnerables, no? Que aquesta és la seva feina. La sort és que la inflació és el principal problema de la situació econòmica actual. Fa molts mesos que ens sentíem a parlar d'una possible caiguda del PIB, però no és veritat, els indicadors econòmics segueixen forts i segueixen pujant i, per tant, els empresaris no tenen grans motius per aturar contractacions, aturar inversions i seguir creixent. Per tant, no cal que entrem en el pànic.
Sense pànic, però, com veus el que està passant a Suïssa?
És bèstia. He estat parlant...
Puc ser jo populista,
sisplau,
Oriol?
Sisplau.
Sisplau, diu, eh? Jo veia el que estava passant a Suïssa, i sense entendre, perquè a mi les mesures econòmiques sóc d'aquells que em costa una mica d'entendre, pensava... Ja li estem salvant un altre cop el cul a un banc, tu.
Sí, una mica passa això. Mira...
I m'emprenyava, clar que m'emprenyava.
Deixa'm dir-te que per fer aquesta secció d'economia m'he assessorat d'un amic, d'un bon amic meu, economista, que es diu Albert Marcet, que m'ha ajudat, moltes gràcies, Albert. I hem estat parlant també de la crisi bancària, i ell deia... Sobretot ell feia la reflexió, no?, perquè els paral·lelismes amb el 2008 i amb la situació bancària del 2008, la temptació és molt alta de fer-la, però ell, sobre el Credit Suisse, deia... Atenció, perquè aquí estem davant de males decisions estratègiques preses pels gestors d'aquesta empresa, no?, que han anat fent vaivents estratègics d'ara ens centrem en una banca més per persones...
Però aquí és on vaig jo, Oriol. Si un gestor d'una empresa privada gestiona malament i l'empresa ha de tancar, punt. Què és això d'anar salvant el cul a la gent que ho fa malament?
Que això, de fet, és el que ha passat als Estats Units amb el Silicon Valley Bank.
Sí.
No? Que no l'han rescatat. És a dir, el que ha fet el govern dels Estats Units o el Fons de Garantia de Dipòsits ha defensat els seus estalviadors, però, en canvi, els inversors de Silicon Valley Bank s'han arruïnat. I això és el bo. A Suïssa, bé, sembla ser que hi acabarà entrant aquest altre banc, que potser s'està aprofitant una mica la situació, no?, i que, per tant, comprarà un banc que no està en la seva millor situació, però encara més barat del que li tocaria, probablement.
Ara. Oriol Vidal Barraquer, politòleg, consulteu, com sempre, un plaer acollir-te en aquest estudi. T'esperem d'aquí dues setmanes, amb més musiqueta, eh?
Sí, tant.
Que vagi molt bé.
Adéu.